L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 10 de juliol i com cada dia, si arribats en este punt horari, esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a MUT, heu de saber que és hora de l'actualitat, hora d'informació que, com cada dia, introduïm a ritme de titulars. Un informatiu que avui encetarem, el de les municipals de les Terres de l'Ebre, recordant com va anar la visita que el passat dimecres feia a les nostres comarques el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que es va trobar amb els membres de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia per tractar la lluita contra el projecte Castor, també amb la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i amb els membres de la comissió per a la retirada dels símbols franquistes a Tortosa. Coneixerem com van anar aquestes entrevistes en un informatiu en el que avui novament tractarem la constitució dels Consells Comarcals a les Terres de l'Ebre. Si ahir mos fixàvem de manera especial en el Consell Comarcal del Montsià, avui ho farem en el del Baix Ebre. Entre els responsables d'aquest nou Consell hi trobem la republicana Maite Buell, regidora a l'equip de govern de l'Ametlla de Mar, i també un altre regidor Calero, el que serà a l'oposició del Consell Comarcal portaveu i crap del grup comarcal de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez Comès. Quatre municipis del territori com Godall, Pinell-Llebrai, Mas de Barberans i Prat de Comte reben ajuts per fer front als imprevistos urgents. Uns ajuts provinents de la Diputació de Tarragona a través del Servei d'Assistència Municipal. A l'Ametlla de Mar, l'estrena de la temporada de platges es fa enguany amb desfibriladors. Des de Creu Roja, l'entitat encarregada del socorrisme i l'atenció als banyistes subratllen que de moment està sent un inici de temporada tranquil. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, en el segon bloc tractarem propostes d'agenda, unes propostes que avui bàsicament focalitzarem a Santa Bàrbara, un municipi on comencen festes majors, unes festes les d'enguany en què tindran com a pregonera Sílvia Ampolla. També destacarem l'inici de la millor setmana taurina de les Terres de l'Ebre. Divendres passat començava la construcció de la plaça de Bous a Santa Bàrbara per a la que serà estos dies, sens dubte, de festa major, una de les propostes que més públic convoca al municipi planer i en el marc de les seues festes. I encara des de Santa Bàrbara destacarem també la cursa enigmàtica prevista per dilluns que ve, enmarcada també en aquestes festes, una cursa que enguany arriba a la seua primera dècada de trajectòria. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida passem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la visita que el passat dimecres feia a les Terres de l'Ebre el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que a Tortosa, a la tarda, es reunia amb els membres de la comissió per la retirada dels símbols franquistes i Alcanar, ja al tard, es trobava amb la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i amb tots els ciutadans que van voler assistir en este acte públic i obert a la ciutadania celebrat, com diem, dimecres a la tarda. També el síndic, el mateix dimecres, va tindre una trobada amb representants de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre. Però anem a pams i comencem parlant de la trobada que Alcanar, Rafael Ribó, mantenia amb la gent de la plataforma que lluita contra el projecte Castor. Rafael Ribó va concretar als membres de la plataforma que té previst de reunir-se amb el president de Nagas, Antoni Llardén, per mirar de resoldre diverses qüestions. Què ha passat, què hi ha allà i què es pensa fer. I pel que fa en aquesta trobada i el balanç que des de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia se'n fa, escoltem les paraules d'un dels seus portaveus, Evelio Monfort.
Bueno, la veritat és que estem molt satisfets. La planta baixa de serveis agraris se va omplir de gent. El síndic li agrada veure gent, ja que reconeixeu. A més, és un home molt planer, un home que explica les coses molt pedagògicament, les entens molt bé. I bueno, va vindre aquí a explicar-nos tot el que s'ha fet fins ara del Càstor i totes les coses que ella es comença a fer a partir d'ara. I ahir mos explicava, bueno, abans d'ahir mos explicava que el que ara està fent, ja va parlar amb el president de Nagas perquè li explique què és el que han estat fet des del mes de novembre fins ara i què és el que faran del novembre fins ara. Vull dir, d'ara fins al mes de novembre, que serà quan ells diuen que acabaran de fer els treballs d'inertització. També vol saber, vol que li expliqui al president què vol dir això de la inertització, perquè troba que és un cachondeo com quan parlàvem de la hibernació, i també vol saber què és el que es van trobar els senyors de Nagas quan van arribar a la planta terrestre, a la planta marina. O sigui, una cosa tan normal que és que el primer que ens hem tingut que dir que tindríem que saber tots què és el que aquests, quan van arribar, van trobar i per què es van produir els terratrèmols.
D'altra banda, i tal com Evelio Monfort confirmava, la Sindicatura de Greuges de Catalunya té previst d'iniciar una nova campanya de recollida de signatures per denunciar la situació que viu el projecte. Una campanya que el mateix síndic s'encarregarà de coordinar.
Llavors, el que ell ens explicava era que, degut a tot el que ell veu i degut a el que hi ha que fer, doncs, bueno, ell ara, a partir del mes de setembre, després d'haver parlat amb el president de Nagas, després d'haver parlat, que encara no ha parlat tampoc, en els que han presentat la denúncia de la patronal catalana, que també vos ho explicarà Cris, ell va redactar una sèrie de punts que el que mos va demanar era que ho firmés la major part de la gent. N'hi devien portar, no sé, un paquetet, potser n'hi havia 200 o 300, vos puc assegurar que allí mateix se van acabar quasi que tots, m'ho hem quedat nosaltres dos o tres per fer fotocòpies, i el que ara farem és repartir-ho per tot el poble. Vos demanem que ho firmeu, no es necessita DNI, encara que aquí sí que està ficat, poden firmar-ho tota la gent de més de 16 anys, i llavors, en tots aquests papers que ell obtindrà, més la informació que ell obtindrà, tornarà a fer el que va fer la primera vegada, per una part pressionar l'empresa, per l'altra part pressionar el govern espanyol i per l'altra part tornar-ho a enviar a la defensora del poble europeu dient estos senyors me l'estan prenent el pèl.
Ribó va reiterar una vegada més la seva indignació per l'opacitat de l'administració estatal a l'hora de fer pública tota la informació disponible al voltant del polèmic projecte Castor. I com dèiem en començar, Rafael Ribó a Tortosa es va trobar també amb els membres de la comissió per la retirada dels símbols franquistes de la capital del Baix Ebre. Una trobada en la qual Ribó va comunicar que el passat 15 de juny ell mateix, com a síndic, va obrir una actuació d'ofici dirigida a l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel. Es tracta d'una carta de queixa que recorda el que marca la Llei de la Memòria Històrica de l'any 2007, la retirada de tots els símbols que es troben en una propietat de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics independents. Ribó, respecte a la consulta sobre la qüestió proposada per diversos grups municipals tortosins, va remarcar que cal complir la llei i que veuria inadmissible que es busquessin subterfugis per no fer-ho. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Rafael Ribó.
La interpretació de l'article, que hauria sigut clara i diàfana, ho han de fer les autoritats. Que volen fer via per un camí o per un altre, tenen tot el dret de moltes autoritats d'emprendre els camins que els sembli, però per complir la llei. El que seria inadmissible que es busquessin subterfugis per no complir la llei, o que es modifiqui la llei.
Ribó explicava també que ha obert, com dèiem anteriorment, una actuació d'ofici dirigida a l'Ajuntament de Tortosa per tal que es retire el monument franquista del riu.
Des del 15 de juny, el Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici, és com una autoqueixa, per plantejar a les autoritats, i molt en concret a l'Ajuntament de Tortosa, quan pensen aplicar l'article corresponent de la Llei de Memòria Històrica, llei espanyola, llei estatal, 52/2007 de 26 de desembre, que en el seu article 15.1 diu que les autoritats prendran mesures oportunes per a la retirada, i hi ve escuts, insínies, plaques, tot el que commemori l'exaltació del que va significar la sublevació militar i la guerra civil.
Per últim, hem dit també que en el transcurs de la jornada el síndic que es va entrevistar també amb els membres de la plataforma que reclama un servei de trens dignes a les Terres de l'Ebre. El síndic explicava que ja ha iniciat d'ofici una investigació per analitzar el greuge comparatiu pel que fa a les tarifes. I és que, tal com deia, no pot ser que sigui més econòmic anar des de Barcelona fins a Vinaròs que des de Barcelona a Ulldecona. Això, deia Ribó, és inadmissible. Així, el síndic ja s'ha adreçat a la Generalitat per aquest greuge que suposa una tarifació lesiva per a la ciutadania i també per a la millora de les freqüències, una altra de les demandes de la plataforma Trens Dignes. Ribó s'adreçarà també al govern de Madrid per altres demandes que són de competència estatal, com és el cas de la reclamació d'una parada de l'Euromet a l'estació de l'Aldea o l'estat de les obres del corredor del Mediterrani.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara amb una informació de la qual ja en parlàvem ahir, la constitució dels Consells Comarcals a les Terres de l'Ebre, i si bé ahir paràvem una especial atenció a la constitució del Consell Comarcal del Montsià, avui en continuem parlant, però fixant-nos en un altre dels consells del nostre territori, com és el del Baix Ebre. Entre els responsables d'aquest nou equip de govern, al Consell Comarcal del Baix Ebre, hi trobem la republicana Maite Puell, membre de l'equip de govern a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. D'altra banda, hi ha l'oposició com a portaveu i cap del grup comarcal de Convergència i Unió, i serà Joan Pere Gómez Comes, un altre polític calero. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I ahir van quedar constituïts els 4 Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre amb notables canvis respecte al darrer mandat. I és que quan van ser governats els 4 per Convergència i Unió. Aquest partit manté la presidència als de la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta amb nous acords, mentre que el Baix Ebre i el Montsià viren cap a les esquerres amb pactes entre Esquerra Republicana i el PSC. Al Baix Ebre, l'alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, va ser ahir elegit president, càrrec que ocuparà els propers 2 anys. La segona part del mandat, la presidència, recaurà en el regidor portaveu del PSC a l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig. Entre els responsables d'aquest nou equip de govern, al Consell Comarcal del Baix Ebre, trobem a la regidora de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Maite Puell. L'escoltem.
Per ser la primera experiència política és tot un repte i un orgull poder servir a la comarca. Les obligacions no estan determinades encara, les estem repartint entre nosaltres. Esperem que la setmana vinent ja ho tinguéssim tot determinat. L'equip de govern és un equip divers, amb caràcter responsable. Tenim moltes idees i moltes ganes de treballar. En tot cas, estem presidits per Dani Andreu, actual alcalde de l'Aldea, que és una gran persona i un gran polític.
D'altra banda, des de Convergència i Unió a l'oposició trobem el portaveu i cap de grup comarcal, Joan Pere Gómez i Comes.
Per mi és una satisfacció estar al Consell Comarcal del Baix Ebre i ser el portaveu i el cap de l'oposició. Un grup que som els màxims representants amb 2 consellers comarcals i que des de l'oposició, no obstant, farem una posició com responsable i una posició constructiva. Això sí, fiscalitzant tot allò que creix en convenient.
Per tant, agafant les paraules de la regidora de l'Ametlla de Mar, Maite Puell, pel que fa als càrrecs responsabilitats dels membres de govern, encara no es saben, però de fet es preveu que es feien públiques el proper dilluns.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant de 4 municipis petits del nostre territori, com són Godall, Pinell-Llebrai, Mas de Barberans i Prat de Comte, 4 poblacions que han rebut ajuts per fer front als imprevistos urgents. 14 municipis s'han beneficiat ja d'aquests ajuts provinents de la Diputació de Tarragona per a necessitats urgents. La línia Excepcionals del SAM, amb un pressupost total de 70.000 euros, s'adreça a municipis de fins a 8.000 habitants. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec. Fuites d'aigua en carrers, camins malmesos per les pluges o danys sobtats en infraestructures municipals són alguns dels imprevistos amb què es poden trobar els ajuntaments. Per tal d'ajudar-los a fer front a aquestes i altres situacions d'urgència no incloses en la programació habitual d'ajuts, el Servei d'Assistència Municipal, el que es coneix com el SAM de la Diputació de Tarragona, ha pressupostat per enguany un total de 700.000 euros per la línia d'exposició excepcionalitats del SAM, que s'adreçarà a ens locals amb una població no superior a 8.000 habitants. D'altra banda, els municipis de fins a 10.000 habitants, així com els consells comarcals, poden beneficiar-se de subvencions per a serveis d'assessorament i assistència excepcionals i urgents. De moment, 14 municipis entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en formen part. S'han beneficiat d'aquesta primera concessió a les Terres de l'Ebre, Pinell de Brai, Godall, Mas de Barberans i Prat de Comte. Pel que fa a la segona selecció, els ens locals ja poden presentar les seves sol·licituds. El termini finalitza el dia 30 de setembre d'aquest any. La informació detallada dels requisits per optar a aquesta convocatòria d'ajuts del SAM es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Gràcies, Tere. Novament tornem a l'Ametlla per parlar, en este cas, de l'inici de l'estrena de la temporada de platges amb desfibriladors. Des de Creu Roja, l'entitat encarregada del socorrisme a les platges de l'Ametlla i l'atenció als banyistes, se subratlla que, de moment, està sent un inici de temporada tranquil. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des del passat 1 de juliol s'ha encetat de manera oficial la temporada de platges i des de Creu Roja, encarregada, entitat encarregada del socorrisme i atenció als banyistes, de moment s'explica que s'està sent un inici tranquil. De fet, no hi ha hagut cap incident destacat, deixant a part algunes picades de medusa. Recordem que com a novetat enguany, a les platges amb bandera blava, Calafató, Sant Jordi, Calafort, Pixabaques i l'Alguer, a més els socorristes disposen de desfibriladors, uns DEA cedits per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Escoltem Pilar López, des de Creu Roja.
Però enguany s'ha ficat ja com a obligat tindre, a més, l'aparell a les platges. Per mil coses que puguen passar, doncs ja tenim estos aparells per precaució. I a totes les platges. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ha sigut qui ens ha proporcionat tenir un desfibrilador a totes les platges. O sigui, a l'Alguer tenim, a Pixabaques també, a Sant Jordi, a Calafort i a Calafató, que són les platges on hi ha socorrisme.
Una altra de les novetats d'aquesta temporada és la col·locació d'unes torres de vigilància a les platges de Sant Jordi i també de Calafort. De moment encara no estan implementades, però es farà en breu. Recordem també que l'equip de socorrisme el formen 17 persones que treballen en plantilla i l'horari d'atenció a les platges és de 8 hores, de les 11 del matí a les 7 de la tarda.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
L'informatiu inútil.
Obrim ara un bloc dedicat a propostes festives. Encetem així l'apartat dedicat a qüestions d'agenda i anem cap a Santa Bàrbara. Sílvia Ampolla és la pregonera de les festes majors de Santa Bàrbara. El canvi d'ubicació del pregó de les festes, un sopar de gala amb les pubilles i els seus pares i mares, o les nits de ball per als joves, els correbars o l'elaboració del bou estofat a càrrec dels diferents restauradors del poble seran alguns dels canvis més substancials que enguany presenten les festes a Santa Bàrbara. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Tere Giner.
Efectivament, Domènec, ja estem de festa major. El tret de sortida va ser oficialment ahir dijous amb el repartiment del panoli a càrrec de les pubilles. Aquesta tarda ja s'enceten les tardes de baquetes amb la ramaderia de José Arriazu e Hijos. I a la nit els joves gaudiran del festival Tronat Planer al poliesportiu municipal que ja arriba a la seva 14a edició. Dissabte li toca el torn al bou capllaçat i a l'esmorzar de germanor. Per la tarda hi ha un dels primers canvis significatius, el d'ubicació del lloc on es pronunciarà el pregó de festa major, que serà al Parc Municipal de Santa Bàrbara. Judit Lleixà, regidora de festes.
El pregó aquest any, la novetat entre d'altres, és que canvia de lloc, d'ubicació. Se farà al parc municipal. Pues, també per què? Perquè creiem que allà a la pista poliesportiva pues és molt oberta, estan les piscines, la gent entra i surt, se sent molt xivarri de la gent, pues, parlar, córrer, jugar. No es va només a escoltar un pregó, se va a fer altres coses, altres activitats. Aquesta és la intenció, no? Que al parc estirem la gent que vol anar a escoltar el pregó. I
aquest any tindrem com a pregonera la cantadora Sílvia Ampolla, que li donarà una nota tradicional a l'acte. Judit Lleixà, regidora de festes, explicava que volem que la gent conegui el patrimoni humà del nostre territori i especialment la gent que aposta per conservar la tradició.
Concretament, este dia d'exhibició no n'hi haurà, perquè la pregonera que ve aquest any, ella és d'este món i jo crec que ja mos farà un pregó molt animat i molt diferent. És Sílvia Ampolla, cantadora de jotes de les nostres terres, i ella mateixa jo crec que ja mos farà un pregó molt ameno i divertit. Bueno, per més o menys continuar en esta línia, no? Donar a conèixer la gent de les nostres terres, que entre cometes pues és famosa, important, que ha fet coses que sent la nostra terra.
Després del pregó, la nit de gala amb un sopar de pubilles i el posterior ball de pubilles inclouran algunes novetats destacades com la projecció d'imatges per al record de les mateixes. Diumenge, dia de la festa del planer absent, els protagonistes seran Bàrbara i Jaume, personatges dels contes de l'escriptora d'arrels planeres Núria Ibáñez, que es presentaran als planers, conjuntament amb la jota creada per Arturo Gaia. Per la tarda, i com cada any, tindrem un carrer major ple de gom a gom, amb la desfilada de les diferents entitats del poble, en motiu del ja tradicional acte d'ofrena de flors i fruits a Sant Isidre. El paintball, la festa de la dona, la cursa enigmàtica, el sopar del bou, la diada infantil, el teatre, els bous, el ball i d'altres propostes se sumaran a les activitats que ens acompanyaran fins al dia 19 de juliol. Si vostès volen, ja ho saben, també poden formar part de les festes majors de Santa Bàrbara. Estan convidats.
Gràcies, Tere, i no te'n vaigues encara i no deixem les propostes festives, perquè avui mateix comença la millor setmana taurina de les Terres de l'Ebre. Divendres passat s'iniciava la construcció de la plaça de Bous a Santa Bàrbara, que durant aquests dies de festa major serà una de les propostes que més públic aplegarà al municipi planer. És així, no, Tere?
El passat divendres s'iniciava la construcció de la plaça de Bous, que durant aquests dies de festa major serà una de les propostes que més públic aplegarà al municipi planer. Segons Ximo Martí, membre de la comissió de Bous, posar les carretes de primera fila divendres ha agilitzat la construcció de la plaça per dissabte, que sempre s'allargava durant moltes hores.
I bueno, així va ser, no? La primera fila es va muntar divendres de tarda, cosa que va afavorir pues, que s'anés molt més ràpid dissabte, i crec que dissabte cap allà a les 9 del matí estava tota la plaça de Bous muntada, i així la gent també pues, té l'excusa d'anar divendres a ficar la carreta i dissabte a ficar els taulons i poder anar a esmorzar com és tradicional aquí a Santa Bàrbara.
Aquest any a la plaça de Bous hi ha a primera fila 37 carretes i 6 carros, a segona 40 carretes i a la tercera 43 embestides. Una plaça de les més grans de les Terres de l'Ebre que no afavoreix les tardes de Bous, ja que segons Martí la grandària fa que els Bous es cansin més. Segons el membre de la comissió, s'haurien de tenir prioritats a l'hora de deixar posar les carretes.
Cada any més gran, jo si fos per mi ho tindria molt clar, jo ficaria un límit de carretes, no la deixaria fer tan gran com és, perquè actualment està venint gent de la Sénia, està venint gent d'Amposta a ficar la carreta, i bueno, jo prioritzaria, potser algú s'enfadarà, no? Però és la meva opinió, prioritzaria la gent del poble, prioritzaria la gent que fica barreres en fusta, i prioritzaria un número determinat, o sigui, està el número 40 i les demés a segona fila, perquè això implica que la plaça cada vegada es fa més gran i crec que no és bo ni per als animals ni per a la gent.
Entre les novetats més destacades d'aquest any hi ha la participació de la ramaderia de José Arriazu e Hijos de Navarra avui divendres. El dimecres de la propera setmana, la ramaderia de Hermanos Marcén de Saragossa. Carretilles envolades i encierro de carretilles per als més petits, i també els canvis en la mitja part que s'intentaran agilitzar per poder tenir a les 10 de la nit el bou envolat ja preparat.
Les novetats són el primer divendres, que ve una ganaderia de Ablitas, de Navarra, una ganaderia molt famosa, que es diu Don José Arriazu e Hijos. És una ganaderia que té unes vaques i uns bous capons i bous que crec jo que poden donar molt de joc. Són animals molt grans, molt grossos, que s'agoten, o sigui, que treballen molt ràpid i s'agoten en seguida, no? Per això el fet d'estar de la plaça tan grossa potser en aquests animals no els afavoreix. Divendres a lo millor en 2 hores i mitja s'exhibeixen 20 o 25 animals perfectament. També novetat serà el dimecres, la ganaderia de Hermanos Marcén, que estos vienen de Villanueva del Gallego, de Saragossa. És una ganaderia que també crec jo que pot donar molt de joc. De fet, ja ha guanyat bastants de concursos, però bueno, i després lo de sempre, les carretilles envolades per als xiquets, totes les tardes, l'encierro de carretilles també per als xiquets. Una altra novetat, pues, lo tema de no fer mitja part, que sí que es fa, però que és de 6, la tarda de bous enguany serà de 6 i mitja a 9 tot seguit, i de 9 a 10 pararem, perquè el que es vol és intentar a les 10 de la nit fer el bou envolat en punt.
Segons l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, el concurs de ramaderies de Santa Bàrbara ha estat escollida la millor setmana taurina del territori. Cursa enigmàtica, pregó de festes majors, festa del planer absent, concurs de ramaderies, jocs infantils, la paella colorada, homenatge a la gent gran, correbars, desfilada de carrosses, exhibició de cavalleries, pedalada popular, nits de ball, tardes de bous, àpats de germanor, música, festa, teatre, tradició. Del 9 al 19 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Viu-les amb nosaltres.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat destaquem encara propostes relacionades amb les festes de Santa Bàrbara, propostes en este cas que ens porten a parlar de la cursa enigmàtica, una cursa que enguany complix la seva primera dècada, 10 anys. És una de les curses de referència a la comarca i participen més de 60 voluntaris en l'organització i dinamització de les proves, en una nit que pot arribar a plegar 4 centenars de persones. Des de la Plana Ràdio, novament, Tere Giner.
Hi havia una vegada un circ, és el nom de la cursa enigmàtica d'aquest any, que organitza el grup Joventut des de fa 10 anys, el primer dilluns de festes majors. El secret més ben guardat de la cursa són les proves que s'hi realitzen. D'aquesta manera, només 3 persones de l'organització la coneixen completa. La resta només sap el paper i el lloc que ocupa. Així ens ho explicava la directora de la cursa, Montse Tomàs.
Pues n'hi ha hagut anys que hem sigut 5, 6, aquest any hem sigut 3. 3, vull dir, tot i que els regidors de referència han anat sabent coses, en principi no sap ningú
res més.
Res més. Vull dir, la gent ja ara, a hores d'ara, ja sap el seu paper, sap on han d'estar la prova, sap quina serà la prova, sap el que han de fer.
Aquestes curses són cada any diferents i com tenen un públic variat s'inclouen proves de tot tipus, d'agilitat esportiva i mental, proves de destresa, curses, tot i que cada any el factor sort també és important.
Només lo seu, no sap ningú res més. Sí, és només la gent que correrà, serà esportivament parlant més bona, doncs probablement tindrà més possibilitats, però tot això no ho és. Vull dir, el moment en què et pararàs a mirar i a pensar, de dir, o sigui, vull, només corro i no miro res, no prestaré atenció en les petites coses, que són les que nosaltres intentem treballar en les petites coses. Probablement també tindran més sort els que se parin, pensin i diuen, hòstia, això deu voler dir això.
Les inscripcions comencen a partir de les 10 i mitja de la nit fins les 11 i mitja del mateix dilluns a la plaça City Seat. La cursa s'enceta a partir de les 12.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I aquest és el panorama que esperem al llarg del dia d'avui. Tant al matí com a la tarda, molt de sol, la tramuntana desapareixent, règim de marinades, temperatures pujant i màximes que s'acostaran puntualment, doncs, o de manera més fàcil, als 35 a l'interior del país. Insistim que la xafogada continua tota la façana litoral. També gran part del país, Valencià i les Balears, amb molt de sol, potser algun núvol a l'extrem nord del mar Balear cap a Menorca, algun núvol baix poc important, i també temperatures en aquest sector amb tendència a pujar. Pels propers dies, cap de setmana, de sol, d'estiu, temperatures fins i tot una mica més caloroses, xafó a la costa, potser a les tardes cap al Pireu hi ha risc d'alguna nuvolada que pugui donar algun petit ruixat. I posteriorment, doncs, en principi no s'esperen canvis importants.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem una jornada més a l'hora de posar el punt i final i tancar, així acomiadar també aquesta nova entrega de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Previsió del temps, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana i sobretot ara que en alguns indrets del nostre territori hi ha molta activitat en forma de festes majors, festivals i convocatòries diverses. Així, d'aquesta manera arribem a l'hora de posar el punt i final en esta repassada a l'actualitat, un informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre que també avui, divendres 10 de juliol, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos i avui el comiat l'allarguem una mica més. I és que davant d'aquestes dates que ens arriben també des dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre ens agafem uns dies de pausa, de descans i de festa. Un temps d'actualitat que, novament, i un cop passat aquestes setmanes estivals, tornarà a la vostra sintonia a partir del mes de setembre. Fins llavors, feliç jornada, bon cap de setmana, bones festes i bon estiu.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.